L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem: contractar algú pel talent o per la personalitat? Diu l'empresari Elon Musk que si ara hagués de contractar algú ho faria pel seu caràcter i personalitat i no pas pels seus coneixements i habilitats intel·lectuals. Diu que prioritza el bon cor i la integritat sobre la intel·ligència i argumenta que el caràcter costa més de canviar, mentre que per aprendre sempre s'hi està a temps. Les habilitats importen, però la personalitat condiciona les dinàmiques d'equip, l'adaptació i l'èxit a llarg termini. Algú brillant però difícil pot crear mal ambient, fins i tot danyar la moral, dificultar la col·laboració. En canvi, les capacitats tècniques es poden desenvolupar. El caràcter, però, és molt més difícil de canviar. Contractar persones que realment es preocupen pels altres i per la missió o els valors d'una organització pot ajudar a construir equips més sans, més forts i més efectius. Aquest tipus de contractació està guanyant popularitat per la dificultat a l'hora de trobar talent, perquè alguns títols han quedat ja obsolets o perquè es busquen perfils més adaptables més enllà de les capacitats intel·lectuals. Avui ens fem aquesta pregunta: contractar algú pel talent o per la personalitat? Amb el benentès que entenem que la pregunta és reduccionista, que no tot és blanc o negre, però d'alguna manera o altra plantegem aquesta qüestió a l'hora de començar, en la línia del que ha fet Elon Musk. Joana Frigoler, Joan Quintana, Thaís Casals són les nostres convidades i el nostre convidat avui, la Joana Frigoler, psicòloga, coach, conferenciant. Joana, ben retrobada des de Girona. Gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres. Thaís Casals, psicòloga, coach, especialitzat en canvi, millora professional i selecció de talent. Thaís, benvinguda, ben retrobada.
Gràcies.
I en Joan Quintana, psicòleg, coach, director de l'Institut Relacional, també amic del programa. Benvingut, Joan.
Molt benvingut.
Bé, comencem. Vosaltres què en penseu d'aquesta pregunta, d'aquesta reflexió, si a l'hora de contractar personal cal guiar-nos pel talent i no pas per la personalitat, en la línia del que diu Elon Musk? Thaís Casals, tu que has estat tants anys amb les organitzacions dedicada precisament més o menys a aquesta tasca.
Bé, estic totalment d'acord amb el que diu. Hem de prioritzar les dues coses, o sigui, tant el talent, els coneixements, i per mi el talent va més enllà dels coneixements i de l'experiència, és tot allò que la persona aporta, i aquí també entraria la part de personalitat. I jo fa molts anys que treballo en l'àmbit de selecció de talent i sempre he treballat en l'àmbit més d'organitzacions amb propòsit, organitzacions vinculades a l'economia social, i és algo que sempre hem tingut molt present. O sigui, que la persona encaixi no només amb les funcions i amb el coneixement tècnic i l'experiència, sinó amb el projecte, amb el propòsit, amb totes les competències personals, tant amb el propi lloc de treball com amb l'organització.
Però hi ha alguna prioritat?
Depèn del lloc. Hi ha posicions que és obvi que és necessari el coneixement tècnic i la formació tècnica, i això no ho podem minimitzar. Però cada cop també es dona més pes a l'encaix personal, amb els equips, amb la missió de l'organització, amb les competències per tirar endavant un projecte.
Què en pensa, Joana Frigoler? Quina és la teva resposta d'entrada?
Sí, a veure, obviar el coneixement tècnic seria absurd, també és una pèrdua de temps. Les organitzacions en aquests moments ja fan molta inversió en formació i molta inversió també en la part de desenvolupament de competències de tot tipus. Però, evidentment, després del coneixement tècnic, tal com diu la Thais, tenim tot el tema de, més que d'actituds, que és un llenguatge per mi una mica antiquat, no? Tot el tema de patrons relacionals, de la forma, de les habilitats i patrons relacionals serà el que farà que aquest talent pugui avançar, o que aquests coneixements tècnics i aquesta base tècnica que es disposa que el temps va tan de pressa i canvia tot que s'hauran d'anar adaptant. Per tant, haurà d'anar acompanyat sempre d'una competència bàsica, que és adaptació al canvi. Aquesta és una. I els valors que ja apuntava la Thais també, no? I la missió de la que hi hagi una inquietud i una consciència també individual de què estem en aquesta organització per aportar un valor i per canviar la societat. Això és el que dona després el toc final. Per tant, coneixements, per descomptat, competències, habilitats i valors i missió. Missió i tenir la consciència de quina missió tens tu a la vida o què has vingut a fer. Això ja seria el top.
Joan Quintana?
Bueno, crec que, per exemple, l'Elon Musk representa com un perfil, no? Un perfil on en algun moment ens mirarem, però des de la psicologia és un narcisista i està buscant els... no encaixa amb cap diagnòstic, ell. Però he trobat dos línies, no? Un narcisista productiu, i m'ha fet molta gràcia.
Narcisista productiu, aquesta sí. Encara no l'havíem sentit.
Per això et dic, que és tota una línia, no? És aquest tipus que arriba i despedeix cents i cents de persones a Twitter i no es mou ni un pèl. És un megalòman, però llavors en diuen megalòman benigna. I per tant pot triar tres coets, pot explotar en tres coets, però ell segueix tirant coets. O sigui, la dissonància cognitiva, que en diem els psicòlegs, o sigui, els seus coets exploten, però ell segueix.
Hola, a més, s'han sortit cròniques de persones que eren al seu voltant mentre sí. El coet se n'anava a Norris, no? I bé, com al seu voltant, no? Hi havia gent molt preocupada i trista i fins i tot i ell restava com força indiferent, només sí. Veient què havia fallat i què s'havia de millorar per la propera
Correcte.
Vegada.
Correcte, sí, sí. Però aquest és un tipus de... És un perfil. És un perfil que respon a un tipus de societat determinada, amb un perfil de talent determinat, però que està molt dissociat de lo que justament ell demana, no? O sigui, la dissociació amb lo que és l'emocionalitat, amb lo que és l'humanisme, amb lo que és la cooperació. Vull dir, això no té cap sentit. Vull dir, té sentit és la visió i és projectar-se més enllà d'ell a partir d'una transcendència per salvar el món. I per tant, bueno, quan nosaltres mirem cada dia les organitzacions, bueno, aquest és un perfil que hi és present, però que menys mal que no és el que domina. El que sí que és veritat és que en aquests moments els directius a partir de 48 o 49 estan una miqueta despistats amb el que són els perfils de 28, 29, 32, 33, perquè no entenen. No entenen el vincle amb el temps, el vincle amb el compromís, el vincle amb el propòsit. Tota l'eròtica dialèctica de recursos humans dels anys 90 no serveix. Vull dir, per tant, es té que reconfigurar una altra forma de talent. La gent no vol obeir, vol comprendre. Això està claríssim. La gent no vol ser seleccionat d'una forma estricta, buscant l'excel·lència, per després no ser consultat. Volen ser consultats, perquè si no entenen. Perquè ja ha estat tant de temps i després no em pregunten res. I volen que les seves preguntes serveixin per la presa de decisions i els hi reconeixin. Volen ser cuidats. Per tant, volen que els entenguin que ells són homes i dones que tenen vida i que, per tant, se'ls té que respectar. Clar, i si no és així, quan a sobre tenen un directiu, que normalment encara són homes, que d'alguna manera estan en el model antic, s'autodespedeixen. Ells no aguanten un imbècil que els mani.
I a més, se'ns has dit altres vegades, Joan, que la qüestió dels diners moltes vegades és secundària, que prioritzen altres coses.
Bueno, de fet, mira, encara no ha sortit, però nosaltres hem fet un estudi ara amb gent amb més de 1.000 persones que han fet un bar, més a més a la universitat, amb un seguiment i tal, hi ha hagut dos datos que a mi m'han sorprès molt. Un és que el reconeixement, o sigui, encara té un pes molt important a on la gent treballa. O sigui, si la gent treballa en organitzacions que tenen una transcendència i que d'alguna manera tenen una transcendència social, sigui tecnològica o social, per dir d'una manera, per ells això és un reconeixement molt important. O sigui, el propòsit de l'organització es converteix en un element de reconeixement de permanència d'aquella persona. Val? Tothom vol cobrar més diners. L'enquesta ho diu molt clar. Però, en canvi, quan veiem el pes relatiu, els diners no és el que té més pes relatiu. Té més pes relatiu el reconeixement personalitzat i el reconeixement social que els diners.
Avui a l'Ofici de Viure hem plantejat aquesta pregunta d'entrada: contractar algú pel talent o la personalitat? En qualsevol organització, el principal repte no és una bona estratègia, els productes o la seva producció. És trobar i col·locar les persones adequades en els rols adequats perquè puguin prendre les decisions correctes i obtenir els resultats desitjats. Aquesta és la filosofia que es desprèn de Qui, un mètode per contractar, escrit per Geoff Smart i Randy Street l'any 2028, considerat per molts la bíblia de la contractació empresarial, i analitzen els errors més comuns de la contractació i, de fet, van crear el seu mètode per identificar els perfils adequats. Thais, no sé fins a quin punt aquesta afirmació ja porta implícit tenir en compte el caràcter o la personalitat.
Sí, totalment. El que comentava abans, no?, que teníem que tenir en compte el caràcter, i a més em sembla una afirmació com de fa molts anys, no? O sigui, com que ja fa molts anys es tenia en compte contractar pel caràcter, personalitat, però al llarg de, no?, al llarg dels anys no s'ha tingut molts cops en compte. Depèn, no?, del tipus d'organització, el que deia el Joan Quintana, som organitzacions més vinculades al propòsit, es té més en compte aquesta implicació o aquesta part del caràcter, i amb organitzacions potser d'un àmbit més tradicional o amb uns lideratges més tradicionals, doncs es dona més pes a la formació i als coneixements i a l'experiència.
Joan Frigoler, a partir també del que ha dit en Joan Quintana, alguna aportació més?
Home, en Joan apunta una cosa important en aquest estudi que parlava de les 1.000 persones, no?, de la importància del reconeixement. Al final anem una altra vegada a la importància de les relacions que hi hagin entre les persones i que hi hagin emocions saludables. Aleshores, a l'hora de fer la selecció, de fer la integració dintre de l'organització, tot aquest tema de relacional i dels patrons relacionals, jo diria que és el més important. La manera en què la persona es relaciona amb els companys, amb els seus superiors jeràrquics i amb l'estratègia de l'organització i la missió que pensa que la seva organització té i quin valor té a la societat. Aleshores, bueno, jo crec que és un factor tremendament important. Amb la selecció, tal com deia ja la Thais, aquests termes de personalitat i actitud ja estan una mica obsolets. Hem d'afinar més amb quines competències té cada persona, si ha de liderar, si haurà de treballar en equip. Hem d'afinar més a on l'haurem d'incorporar, quin mapa organitzatiu hi ha i quin tipus de dificultats tenim, perquè moltes vegades s'incorporen persones amb un perfil tècnic molt, molt bo, molt potent, fins i tot també a nivell competencial, doncs fan molt bona pinta, per dir-ho d'una manera, però després en aquella organització, amb aquest cap, per exemple, o molt autoritari, o amb aquest cap que és tan que afavoreix tant l'autonomia, per dir-ho d'una manera, sigui tant un com l'altre, el perfil que hi hem posat no està encaixant amb aquest tipus d'organització o en el moment històric en el que està. Vull dir que tots aquests factors són els que les persones que fan selecció o que ens hem dedicat o que fem aquest tipus de feina hem de tenir en compte. I després, un cop estan a dins, quines dinàmiques es van generant i com això repercuteix després en els conflictes, perquè al final el que no permet avançar l'organització no és el, diguem, els coneixements tècnics, sinó tot aquest ventall relacional.
O sigui que a l'hora de contractar ens estàs dient, Joana, que potser primer ens hauríem de fixar en el CAP, no? O amb la cúpula de l'organització.
Ah, sí, sí. Això és com quan te demanen coaching, no? Hauries de fer coaching a aquesta persona del meu equip. Dic, bueno, doncs potser li convindria al CAP que m'ho està encarregant, no pas a la persona de l'equip, només d'escoltar el relat que fa. Per tant, amb selecció és el mateix. Hem de mirar quines dificultats hi ha hagut, si hi ha hagut baixes, si s'ha acomiadat algú, si tot l'equip està ressentit perquè potser el CAP anterior que havien tingut doncs potser els hi feia moving o hi havia un cert maltractament. Tots aquests factors són els que després repercutiran en l'èxit que aquesta persona pot tenir per introduir-se i per guanyar-se i per fer una bona feina en el lloc que se li encomani.
Joan Quintana?
Bé, seguint l'argumentari de la Joana Frigolent, nosaltres recentment ens han demanat que elaboréssim com seria un índex de maduresa relacional. En el sentit de que moltes organitzacions es troben que cap de 6 o 7 mesos d'incorporar una persona després no tenen competències ni capacitats per poder gestionar tot el que són les dinàmiques humanes d'equips o de projectes. En canvi, tenien un bon caràcter o tenien uns bons coneixements tècnics. Però quan poses l'encontre d'humans amb un objectiu i aquella dinàmica que genera, aleshores aquí es trobaven amb problemes. I, evidentment, no oblidem mai que les organitzacions es mesuren molt també pel cost. O sigui, per tant, treure una persona i posar-ne una altra té un cost altíssim. Aleshores, la pregunta era com assegurar, després que hàgim seleccionat els candidats, com assegurar en una entrevista parametritzada que hi ha una maduresa relacional suficient per treballar a la nostra organització. Que això és important, que també ho ha dit la Joana, o sigui, cada organització necessita una maduresa relacional diferent, val? Segons la complexitat, el moment en què es troben i també el sector. Aleshores, davant d'aquest problema, que era un problema teòric, vam començar a entendre que teníem que explorar quines havien sigut les experiències relacionals més significatives d'aquella persona amb la seva vida professional anterior i quina tendència tenia a repetir models, a repetir maneres d'afrontar situacions. Perquè molts d'ells t'ho diuen, sense donar-se en compte, diuen, no sé què em passa, que cada 3 anys o 4, quan arriba una organització, al cap de 3 anys, sempre tinc molts problemes. Tu li preguntes, són semblants? Sí, són molt semblants. Això són patrons que es van repetint. Per tant, identificar aquests patrons és molt, molt important, veure si n'és conscient o no i veure si ha generat alternatives noves. La segona, que també la Joana en parlava, doncs és el tema de com gestiona la dinàmica. Nosaltres treballem amb 5 actes, per tant, explorem com demanen, com ofereixen, com fan els acords, com reconeixen i com escolten, i veure quin patró tenen bàsic. Hi ha gent que, doncs, petició molt alta, acords molt oberts, acords molt tancats, escolta baixa, reconeixement alt, reconeixement molt baix. Això genera, dificultats i genera oportunitats. La maduresa no és... No hi ha un patró d'estil relacional correcte. El que sí que hi ha és la capacitat adaptativa a cada moment i context. Que això seria una miqueta la intel·ligència relacional, no? Que és aquesta capacitat de generar espais relacionals saludables en els entorns familiars, però també en els entorns professionals. I per últim, com articula preguntes que tenen que veure amb com articula la xarxa. O sigui, amb una organització dins d'aquesta ràdio hi ha xarxes que són visibles i invisibles. T'agradi o no, existeixen xarxes. O sigui, gent que són necessàries perquè fem aquest programa, que evidentment no els veiem, però que es tenen que cuidar. Segons com es cuiden, es creen condicions favorables perquè tot segueixi positivament o apareixen dificultats, perquè el sistema és molt sensible a no ser reconegut. O sigui, traduït, si hi ha persones que són necessàries perquè estiguem aquí i no són cuidades, generaran tensió. Per tant, aquesta lectura es té que explorar aquest tercer nivell relacional. Ja és un nivell més desenvolupat, que molts cops molts tècnics no tenen, però que si es busca, per exemple, una persona que ha de tindre responsabilitats, per mi és fonamental que la tingui, i la tingui aquesta capacitat de llegir. Perquè, en el fons, la seva funció primordial d'una persona que porta equips és mantindre la xarxa saludable perquè les relacions siguin saludables. I, per tant, té que saber llegir en el seu dinamisme quotidià, no?
Les persones que ens estan escoltant, com poden saber i que diguin, mira, doncs és que aspiro, per exemple, a canviar de feina, no? Com poden saber si, a part de donant per descomptat els seus coneixements tècnics, i totes les seves habilitats, si han cultivat tota aquesta altra part relacional, no?, de desenvolupament humà, d'autoconeixement, que facilita que entrin en un lloc de treball?
Com ho poden saber, sí, dius? Bueno, jo crec que hi ha una manera molt, molt simple, que és si ells poden estar com fluint en cada moment que estan treballant o que estan en una entrevista, si estan en una situació supertensa amb tot el que seria lo relacional i que d'alguna manera tenen tendència a l'aïllament o a amagar-se, o que davant d'una situació doncs d'encontre amb altres els hi produeix una situació de tensió que els impedeix dormir bé, o estem davant de persones que tenen pues, unes certes dificultats relacionals i que, per tant, tenen cada qual el seu lloc. Vull dir, hi ha molta gent que pot fer una feina magnífica sense necessitat d'estar tot el dia amb relacions constants, m'explico. I que poden ser molt saludables i que, a més, són molt necessaris. Per tant, cada un... No hi ha ni bones ni mals llocs. Hi ha bones o males ubicacions.
Sí, Thais?
Sí, totalment d'acord. I aquí jo afegiria una cosa molt pràctica que a vegades en els processos de coaching també utilitzo, que és com la part de recuperació de competències, que crec que un cop ja ho vaig comentar en un altre programa, i és que aquesta persona que situï en el moment actual i que vegi situacions passades que han sigut rellevants per ell o per ella, no? Estem parlant a nivell professional, però també poden ser a nivell personal o a nivell d'oci, i que valori quines competències ha posat de manifest en aquella situació concreta. És a dir, quan vaig canviar de feina i vaig assolir aquest repte tan important i allà doncs vaig guanyar iniciativa, autonomia, responsabilitat, doncs això és una competència que tens. És veritat que a vegades també ens venen els llocs per creixement dintre la pròpia empresa, i potser un lloc de lideratge, doncs una persona pot ser que no tingui aquestes habilitats relacionals que comentava el Joan, no? I jo crec que hi ha una part molt important d'autoconeixement, no? De dir, i de reconeixement, i de capacitat crítica i de, fins i tot d'amor cap a un mateix, de dir, aviam, realment em veig fent aquesta feina, realment sento que és per mi, perquè a vegades és veritat que hi ha vist moltes persones amb molt de patiment desenvolupant llocs de treball que no encaixen a nivell competencial. Sí que a nivell de coneixements i d'experiència, però que a nivell competencial doncs realment ho passen malament, no? A nivell de lideratge, a l'hora de prendre decisions, que no se senten segurs, que necessiten l'aprovació de les altres persones, i està clar que amb aquestes posicions en concret no pots dependre dels altres o buscar aquest reconeixement que pots necessitar. Això és com un exemple molt concret. Però bé, bueno, hi ha una part important de reconeixement de qui sóc, què se'm dona bé, què no se'm dona tan bé, i tampoc passa res, que no hem vingut aquí a fer-ho tot bé.
Joana Frigoler.
Sí, en aquí hi sumaria, no també, que si ha de mirar el seu passat, també revisi les històries de ressentiment que li queden no resoltes, o si hi ha situacions en les que s'ha resignat, perquè probablement en el lloc de treball on te vagi se li tornaran a repetir situacions similars. Si no troba lectures diferents de situacions del seu passat que encara hi ha ressentiment, doncs probablement se li vagin repetint. És a dir, la vida és aprenentatge constant, i l'aprenentatge tant de les nostres fortaleses, de les nostres diferències, d'allò que ens fa grans i del nostre talent, està en el nostre passat. I també allò que tenim pendent d'aprendre, que això, bueno, crec que tots tres utilitzem aquesta eina habitualment, doncs, tot, sigui en coaching o sigui dintre de les formacions de grup, utilitzem l'estratègia de les constel·lacions. I les constel·lacions el que busquen és, moltes vegades, és relacionar allò que t'està passant amb aquest company de feina o amb aquesta persona de l'equip amb un patró que tu tens i que té relació amb la relació que tu tenies amb el pare, amb la germana, amb qui sigui, que vas repetint això moltes vegades. Per tant, a part de totes les fortaleses i tot això que és el que comentava la Thais, també hem de mirar les coses que no tenim resoltes del nostre passat i com ho sabem que no estan, entre cometes, resoltes, perquè encara quan les vivim amb molta tristesa, amb molta ràbia, amb molta por. Aquest seria una mica el resum.
Suposo que tot el que esteu dient està una mica també condicionat per la intel·ligència artificial, és a dir, no sé fins a quin punt la digitalització i la intel·ligència artificial fan que les habilitats tècniques estiguin caducant molt ràpidament en diferents sectors i que, per tant, s'hagin de prioritzar altres aspectes a l'hora de contractar. Joan.
Sí, podem veure, per exemple, el tema de la salut, per exemple. O sigui, el que serà el diagnòstic amb atenció primària, i no només amb atenció primària, sinó diagnòstics més complexes, seran, no seran fetes d'una màquina que estarà a casa i que et donarà el diagnòstic, que també ho fa. Perquè ara encara, pos al final, vagi a veure el metge. Però sí que reduirà els temps, sí que cada cop es trobaran més persones a davant, que és el pacient, menys pacient, perquè tindrà una informació que no ha tingut mai el pacient i que, per tant, el que anirà allà és a contrastar. Això serà molt interessant, perquè establirà una relació de poder molt diferent. Hi haurà un poder de la informació tècnica que també tindrà i, per tant, hi haurà una contrastació i, si no li encaixa, se'n anirà. Perquè cada cop més confiarà més. O sigui, d'entrada, hi té que haver... O sigui, està canviant, és que actualment ja està canviant. Per tant, i després també el tema de que la medicina, o sigui, el que és el tractament, es va particularitzant. Arribarem a tindre medicaments a les farmàcies dels grans hospitals, faran medicaments personalitzats, en instantanis, no? Què vol dir això? Pues que si la teràpia és personalitzada, l'acompanyament també. Vol dir que no podran tractar igual com estan tractant, no tothom, hi ha gent que ho fa excel·lent, amb protocols on no saben si viu sol o no viu sol. A vegades donen tractaments on no es pot fer perquè les seves condicions d'habitat són impossibles de complir. Tot això no serà possible. Hi tindrà que haver uns protocols d'acompanyament personalitzats on les competències relacionals tindran un sentit molt, molt, molt terapèutic. Això t'estic parlant d'un exemple, però podem parlar d'educació i podem parlar de moltíssimes altres situacions.
Clar, aquí quedem una mica descol·locats, davant aquest panorama, perquè dius, hi ha d'haver una reinvenció en molts sectors professionals.
Moltíssim. Jo crec que no en som conscients, però i perquè encara tenim por i perquè encara està els mateixos tècnics d'intel·ligència i de gran computació ho diuen en paraules petites i en veu baixa, però és evident que hi haurà un canvi brutal amb el que és el poder tècnic i, per tant, hi haurà una socialització que farà que lo relacional tindrà un sentit molt gran i que lo tècnic pues, podrà accedir-se per moltes altres dimensions. També és veritat que al mateix temps la interconnectivitat, no només de dades, o sigui, la connexió de nòduls d'informació i de persones al món que treballen en una línia farà que el coneixement es tripliqui de complexitat cada mes. I, per tant, sí que hi haurà un grup molt important al món que encara pues, tindrà aquest coneixement, que serà molt, molt diferencial amb el que tindrà qualsevol persona.
Sí, bueno, estem en una caiguda en picat, d'això ja fa anys, del saber, de la mitificació del saber, de que hi havia gent sàvia i que tu recorries a aquests savis, i això està caient en picat. I evidentment la IA està ajudant moltíssim en moltes coses, però també a mi ja m'arriben gent a fer sessions de coaching que m'aporten les respostes que li ha dit IA de com hauria de resoldre els problemes. Però, esclar, és que també s'ha de saber preguntar. Per tant, escolta, que no perdem el nord, més que mai, ara en què ja també hem posat la IA en un pedestal i li donem potser un poder que ara no podem ni imaginar, ara més que mai hem de cuidar les relacions i les persones, perquè si no ens podem perdre.
Thais Casals.
Sí, bueno, és un tema prou interessant. Jo crec que pensar en la IA tornem a donar valor a aquest coneixement tècnic, no? I espero que algun dia, no?, doni la volta i tornem a l'humà, no? I segurament espero que hi tornem, perquè hi ha una necessitat, no? Jo en alguns processos de, bueno, gairebé tots els processos de selecció que faig, quan faig una prova tècnica, fins i tot els dic, bueno, no utilitzis la IA. A vegades ni ho dic, no? Però pot ser que el candidat o candidata estigui utilitzant la IA per fer la prova, però després tenim l'entrevista personal amb mi o amb el client, i allà ja veus la persona, veus si hi ha una coherència entre aquella prova escrita o aquella prova que ha desenvolupat a casa seva, i pot ser amb ajuda, que també hem de reconèixer que ens ajuda i ens aporta molt de coneixement i no? I molta competència tècnica. Però després hi ha altres mecanismes també, o sigui, hi ha tota aquesta part relacional que és molt humana i ja podem tenir tot el coneixement, però és que hi ha una necessitat d'estar en contacte, de ser relacionals, i hi ha moltes feines que no podem obviar aquesta part. Per tant, nosaltres, no, com a experts, no, en aquest cas amb selecció, també doncs, ens dotem d'eines per aquest contacte de tu a tu i veure les competències d'aquella persona més enllà de la utilització o no de la intel·ligència artificial. I després serà la relació que mantindrà amb els seus companys de feina, amb els seus caps, amb els clients. I això no ens ho prediu la IA, ens ho prediu el tu a tu i escoltar aquella persona i veure quines són les seves aportacions.
En la línia del que heu comentat en aquesta taula, la persona que, per exemple, ha marxat de tres llocs de feina pels mateixos motius, no? que pel que sigui hi ha hagut, diguem-ho així, conflictes semblants, i diu, home, doncs jo potser m'he de plantejar si he de canviar. Hi ha persones que encara diuen, és que jo sóc així i ja no en canviarà ningú. Es pot canviar? És a dir, hi ha aspectes de la personalitat o del caràcter que poden realment canviar-se a partir de la teva experiència, Thais, de més de 20 anys, i que facilitin que la persona es pugui incorporar en altres llocs de treball?
Sí, totalment. Jo acompanyo, no?, professionals també a fer canvi, no?, en la seva trajectòria. I el que et deia abans, no?, hi ha una part d'autoconeixement, que la persona ha de ser conscient, perquè a vegades no, fem aquesta valoració extrínseca, no? De no ha estat amb aquest cap, amb l'altre, aquesta situació, no? Però realment, què és el que em passa a mi? Pot ser, no?, lligat a situacions personals o el que sigui, no? Ara seria, no?, entrar en molts temes, no? Però és que sigui conscient de què és el que està passant i a partir d'aquí quina millora pots fer, què vols aconseguir? I això lligar-ho també amb el mercat de treball, perquè potser s'ha de replantejar un canvi professional o anar amb un altre tipus d'organització, i això costa molt, perquè no, normalment no, aquesta visió tan àmplia, no, que et pot que et porta al coaching o que et porta aquest procés de reflexió, de veure altres oportunitats i de que tinc capacitat de millora relacional o tècnica, per exemple l'assertivitat o l'empatia o no entrar en el conflicte o un lideratge, i com deia abans, bueno, també ser conscients de les nostres limitacions, la capacitat crítica de dir, val, això ho puc millorar, ho podem millorar, podem anar cap aquí, però hi haurà altres coses que potser no cal posar-hi tant d'èmfasi i ajustar-nos a entorns en els que puguem encaixar, però sí. Bueno, és molt general.
Alguna cosa a afegir sobre aquest aspecte, Joana Frigoler, sobre fins a quin punt podem canviar?
Sí, sí, bueno, és la base del coaching, de fet, d'aquí ve aquesta nostra professió. El canvi, tal com anuncia, tal com indica la Thais, és amb consciència, consciència de quin és un patró que jo vaig repetint, i segurament a les tres organitzacions on t'hagi estat, que és l'exemple que posaves tu abans, segurament se m'han repetit circumstàncies semblants amb persones diferents. I això sempre té a veure amb el que parla també en Joan, no? Amb els patrons relacionals, amb la manera de demanar les coses, a la manera d'oferir, en si tendeixo a ser massa hiperresponsable, potser em poso de víctima cada vegada que tinc una dificultat, o què em passa quan hi ha una persona que m'intenta imposar les coses. Aleshores he d'anar descobrint quin és aquest patró, i si el anem a buscar en el nostre passat i en la nostra infància, bingo, perquè llavors això també es relaciona amb moltes altres circumstàncies que se'ns puguin donar a la vida. Canviar el 100%? No, no, però fer-ne consciència ens permetrà decidir, perquè si tu te relaciones molt, molt malament amb un determinat tipus de persones o de maneres de fer, doncs home, doncs potser que no et compliquis tant la vida, posa-t'ho més fàcil, no? Llavors, canviar 100% com una mitja? No, però la consciència ajuda molt a saber cap on t'has de tirar.
Té alguna cosa a afegir sobre aquest canvi personal, Joan?
Home, jo amb la gent que ens està escoltant recomanaria també que es fessin una pregunta, que no tothom podem estar tot arreu. Vull dir, treballar en una startup requereix unes condicions. Hi ha gent que necessita més seguretat que altra. Per tant, necessita una organització que sigui segura. No tria una startup. Hi ha gent que necessita treballar en organitzacions amb sentit i amb propòsit de transcendència, més enllà de que triar-les. No pot triar una organització que l'únic sentit que sigui créixer d'una forma il·limitada, amb el màxim tal, sense tindre en compte, m'entens, no? Vull dir que la, saber triar també diràs, és que no sempre es pot triar, cert, però és anar buscant fins trobar un lloc on quan s'hi estigui, pues, encaixa, és com una línia que encaixa tot, no? Un dels meus mestres, en Maturana, sempre deia que per saber si estàs al lloc on tens que estar, quan arribis a casa tens que veure si estàs molt cansat. Si cada dia estàs molt cansat, molt cansat, a part de que no tinguis algun tipus d'alteració metabòlica, és que estàs en un lloc que no tens que ser-hi. Quan estàs en un lloc on te disfrutes, on te té sentit, sigui el que sigui, aleshores es produeix com un equilibri que fa que tota la teva potencialitat pugui sortir.
Clar, parles d'un cansament gairebé existencial, eh?
Sí.
Perquè sí, clar, el cansament físic és lògic tenir-lo.
Sí, sí, un cansament d'aquells que no té sentit, això. És que no tinc ganes, és que ja no puc. És aquest cansament com que faig jo aquí, no?
Als anys 90 es va començar a entendre l'empresa com un sistema viu i en moviment. Hi va haver un filòsof i una psicòloga que van crear les constel·lacions sistèmiques estructurals que avaluen l'encaix sistèmic entre la persona, el lloc de feina i l'empresa. Abans ho apuntava la Joana Fricoler. Seguint aquesta línia, Gunther Weber, considerat el pare de les constel·lacions organitzacionals, va proposar una mirada sistèmica de la contractació entesa com l'acte d'introduir un nou element en un sistema viu interconnectat i en memòria, és a dir, a l'empresa. Diu, l'enfocament sistèmic en les organitzacions requereix que mirem el que és sense judicis previs. Sovint el motiu pel qual una posició no es pot cobrir de manera estable no té a veure amb els candidats seleccionats, sinó amb un lloc buit del passat que encara reclama ser reconegut, com per exemple un fundador oblidat o un predecessor acomiadat injustament. Joana Frigoler, tu que parlaves del tema, com encaixa tot això amb el que hem estat dient?
Home, això és... Quan descobreixes aquesta manera de treballar a les organitzacions, en fas molta més a via per fer consciència, perquè necessites moltes estones de conversa per poder visualitzar el que amb una representació en l'espai podem veure en 10 minuts, un quart o mitja hora. Després, a partir d'aquí, comença tota una feina, no? Però per mi és una eina molt poderosa i el que veiem és això, veiem tots els invisibles, és a dir, que sembla que tenim un problema entre dues persones, entre tres, i després, a mesura que anem desplegant tota aquesta constel·lació, tota aquesta representació en l'espai, doncs van sortint circumstàncies que ni les mateixes persones que estaven relatant el problema n'eren conscients. I que hi ha moltíssims invisibles i històries que hi han hagut abans en aquesta organització, o potser injustícies, o lleialtats, tal com diguem nosaltres, lleialtats a persones que ja no hi són, o lleialtats a persones que sí que hi són i que poden influir, és igual. Hi ha un munt de factors que estan influint en aquell conflicte que si el anem parlant i només anem mirant el conflicte i anem intentant mediar el conflicte, no el resoldrem de cap manera. Aleshores, és una eina molt, molt útil. Ara, fa pocs dies, estava amb una organització que estan tots, bueno, la meitat de l'equip no avança, no? I representant-ho en l'espai, van veure que havien tingut un cap durant 15-20 anys que els havien maltractat de diverses maneres, i allò encara estaven allà i el nou cap no se'n sortia. No? Aleshores, fins que cada una de les persones que estaven abans amb aquest antic cap van fer consciència de que estaven, o sigui, que continuaven amb aquell descontent i no estaven deixant espai pel nou cap i les noves possibilitats, doncs bueno, això no hi ha maneres de sanar-ho. Una altra cosa també és cadascú com respon en les mateixes circumstàncies, i llavors aquí cadascú també pot veure el seu patró. Hi ha persones que es fan la víctima, hi ha persones que intenten arreglar-ho tot, és a dir, que davant d'una mateixa circumstància el patró individual que té cada un també influeix en el que està passant en el grup.
Tais, Casals?
Sí, totalment. És interessant, no?, en la part, per exemple, d'incorporar el talent, tenir aquesta visió sistèmica de l'organització, perquè entra una persona nova en un sistema que ja està en funcionament, pot ser que faci molt poc, o que sigui un projecte d'emprenedoria o d'una start-up, ara que comentava el Joan, o pot ser una empresa, imagina't, familiar, en el que hem perdut el fundador i hem de... hem de canviar aquesta figura o s'ha d'incorporar una nova figura amb la direcció, per exemple. Llavors, és molt important tenir en compte el sistema, com funciona, quina és la cultura de l'empresa, i això es fa tenint tot aquest coneixement de com funcionen els sistemes, com funcionen els sistemes empresarials, perquè hi ha lleis que són visibles, aquestes relacions que hi ha entre els diferents membres o entre els projectes, i, per exemple, potser ara parlava, no, la Joana, d'aquestes figures que a mi no estan reconegudes, però també podem pensar en el cas d'una startup. Jo he tingut també, no, un client recent, doncs, que necessitava incorporar una figura, i això també és sistèmic. Tu sol no pots tirar endavant amb aquest projecte. En algun punt necessites incorporar. I aquí aquesta persona, no, amb aquest fort lideratge, perquè a vegades són empreses que poden ser molt unipersonals, ha de tenir la capacitat també per veure, doncs, quina és la figura que necessito, com aquest sistema, doncs, es pot anar equilibrant les forces per créixer cap a... Són decisions que, en un moment o altre, toca a totes les empreses fer, en el relleu generacional, amb la incorporació de nou talent, en la incorporació de persones molt específiques. També treballen molt en l'àmbit de les cooperatives, que també és un sistema organitzacional també, doncs, molt, molt, molt diferent, i aquí, doncs, s'ha de tenir molt en compte amb com funciona l'organització.
Joan?
Bueno, és que per mi per mi la diferència fonamental, sobretot en organitzacions, gent que té que coordinar o té que activar o té que fer de palanca en una organització, o té pensament sistèmic, bueno, jo no se m'ocorriria agafar-lo. O sigui, per què? Perquè vol dir que encara no té, encara està en una fase molt maníaca de pensar que, com que ell és molt bo, ha sigut triat per això, i que per tant arribarà i ho posarà a ordre al sistema. I això és un gran deliri, que han viscut durant molts anys. Els sistemes tenen el seu ordre. Un es veu, i altres no es veu, com deia la Joana. Això es veu molt clar amb les empreses familiars, però no cal les empreses familiars, es veu en qualsevol lloc. Fixa't, l'observació sistemàtica de la naturalesa humana i de la natura ens don dos pistes. Primer, tot està en constant interdependència, hi ha una interacció constant, i que l'única forma de no entrar en un procés de destructiu és la cooperació. Bé, doncs això a l'organització encara sembla que no s'hagi enterat, quan això és només una observació no massa complicada de com funciona l'hàbitat on estem vivint, no? Per tant, amb selecció, un dels grans problemes que trobes és que encara hi ha gent que es pensa que el que ell genera tindrà l'efecte que ell desitja i que aquesta decisió passarà a això. I encara no han fet ni han entrat en almenys causa-efecte a passar lo probabilístic. Clar, realment, quan es fa el salt i quan tu entres a treballar, quan tu entres a casa teva i veus, és com si tanquessis els ulls i veiessis totes les peces que es van movent, que sempre estàs en un sistema constant i qualsevol decisió, paraula, omissió, presència, ausència, modifica el sistema i l'altera constantment. Llavors, si no entens això, no el pots llegir. I si no el pots llegir, no pots veure un cert ordre intern que té i, per tant, no pots orientar, almenys tindre la voluntat d'orientar, no de controlar, perquè és impossible, cap a un lloc on te penses que es té que anar.
I això ens porta a la humilitat, eh? Al cultiu de la humilitat. Sí. Total i absolutament. Ens han acompanyat avui Joana Frigoler, des de Girona, i Joan Quintana i Thaís Casals, des dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. Hem començat parlant del talent i de la personalitat i de Elon Musk, aquesta, com has dit, un narcisisme benigne, eh?
No, un narcisisme productiu i una megalomania benigna, que quan ho he llegit m'ha fet molta gràcia. Realment, l'Elon Musk ha generat unes noves patologies.
Gràcies, Joan Quintana, Joana Frigoler, Teix Casals, fins una altra.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui, Sergi Torres, benvingut.
Gràcies, Gaspar.
Anava a dir, avui l'ovella negra,
l'ovella negra
de l'Ofici de Viure. No anava per tu, eh? Sinó que és el títol de la petita secció.
Sí, sí.
Ara, si et sents identificat com ovella negra o en algun moment t'han fet creure que eres l'ovella negra...
Sí que m'he sentit, l'ovella negra. Sí que m'he sentit. I, de fet, a totes les famílies hi ha una ovella negra i si ens mirem un momentet i vaig a fer una concessió, la majoria dels que escoltem aquest programa som una mica els raros de la família, els diferents, no? Som l'ovella negra perquè mirem diferent, pensem diferent. En definitiva, ens plantegem coses diferent. Aquest plantejament de mirar més enllà del que és comú o del que es dona per fet o de com són les coses ens fa veure a l'altre com si fos estrany. I els estranys, normalment, als col·lectius, en els conjunts de pensament, de creences, hem vist sistemes culturals, per exemple, sistemes socials, qui difereix del pensament només per qüestionar-se'l ja és vist com l'estrany. Però el pensament que qüestiona allò establert és el pensament que ens permet anar més enllà del conegut. Per tant, les famoses ovelles negres haurien de ser els pastors, per dir-ho d'alguna manera, si se'm permet la metàfora, perquè marquen una manera de mirar o de fer que és completament aliena. Dins dels sistemes familiars és molt clar. Els sistemes familiars, cada generació ha de tenir una ovella negra. Què vol dir? Que cada generació ha de tenir almenys una persona que pugui qüestionar el sistema de com es fan les coses. Per què? Perquè tot el sistema familiar, amablement, sense rebuig a res del viscut ni a com es viuen les coses, pugui enriquir-se preguntant-se coses. Perquè la pregunta i el qüestionament ens permet enriquir-nos. Per tant...
Això d'amablement... Amablement...
Clar, perquè els sistemes familiars es busquen defensar a si mateixos. Per tant, l'ovella negra és vista com un llop, és vista com un enemic gairebé, no? Inclús s'expulsa, no? S'expulsa del grup perquè es veu com una ofensa en alguns àmbits, no? Però, de nou, visca les ovelles negres.
Vam dedicar un L'Ofici de Viure a les ovelles negres per si la nostra audiència el vol recuperar a la plataforma 3CAT, el trobareu. Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada. Thank you.
Coffin's gone, rest of me.